I a mig matí, sintonia d'un racó de lectura. Com cada dimarts ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Avui, però, ben acompanyada. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia, Sonia.
Saludem a Josepa Figueres. Ella és la conductora del Club Llegir Teatre. Benvinguda, Josepa.
Hola,
què tal?
Hola, bon dia.
Doncs, per què ens acompanya avui la Josepa? Doncs perquè la propera sessió del Club Llegir Teatre és, podem dir, excepcional, no?
Ah, sí. Això mateix, és excepcional. I tenim doncs una sorpresa que ja no és tan sorpresa per tothom qui vulgui venir, perquè he vist que Roda de Berà està una mica farcida de cartells, per tant la gent ja ho va sentint, ja corre la brama, que diuen, i bueno, espero doncs que tinguem força públic.
Mm-hmm.
Ho diem ja?
Ho diem ja, vinga, diem-ho.
Doncs bueno, de manera excepcional, com dèiem, el Club de Lectura, Llegir el Teatre tindrà un convidat molt especial i jo penso que molt estimat per la gent de Roda, que és el Lluís Marco.
Lluís, vale? Marco, el gran actor, Lluís Marco, eh?
Exacte. En aquest cas, doncs, és un goig poder-lo tenir perquè es tracta del protagonista de l'obra que estàvem llegint en aquest mes, que és Alba o El Jardí de les Delícies, del recent premiat amb el Premi Planeta, amb el 51è Premi Planeta, el Marc Artigau, que ha fet un text que jo ara li venia comentant amb la Cristina, a mi m'ha apassionat. Sempre hi ha algun text en tota la temporada que, no sé, que em frepa especialment, i aquest la veritat és que ha sigut un amor a primera vista.
Sí?
Em sembla
genial.
Per
quins motius, Josepa?
Perquè la temàtica de la que versa el text, l'obra, m'assembla que se'n poden desprendre moltíssimes reflexions i que toca un tema que està molt en voga ara, com és la intel·ligència artificial, no? Ens trobem sempre amb aquest dilema, no? de si entrem en aquest món, fins a on ens pot dominar aquest món a nosaltres, fins a quin punt les màquines poden fer-se, ens poden servir, o al contrari.
O inutilitzar, no?
Exacte. I em sembla molt interessant això, no? Perquè per una banda hi va haver, evidentment, en el moment de la revolució industrial, quan es van crear les màquines que suplien la mà de l'home, bueno, allò va ser un gran avenç i la gent, bueno, estaven superencantats, es podia augmentar la producció, la gent no patia tant físicament, per tant, la gent és com que va idolatrar aquelles màquines. Però ara, de cop i volta, això se'ns ha tornat una miqueta en contra. I evidentment que ens proporcionen molt benestar, no? Hi ha moltes coses doncs que ens serveixen molt a nivell de maquinària i de tecnologia, però també hi ha com aquella certa reticència, no? A potser arribar a trencar aquest món dels humans, no? De que ens convertint en màquines, de que ells puguin més que nosaltres, de traspassar aquesta línia del que ens fa humans, que és la gran pregunta que surt a la obra, i que les màquines ens acabin com dominant a nosaltres, no? I llavors penso que és un tema molt interessant. A més, m'agrada molt també posar en contrast el que l'opinió que se'n pot desprendre de tot aquest món, de les noves tecnologies, l'opinió que té la gent gran a l'opinió que té la gent jove.
És molt diferent, no? El punt
Clar,
de vista.
Perquè ells, per nosaltres, la gent gran que ja ens ha agafat doncs, a una certa edat, no? Tot aquest boom, continuem tenint aquesta desconfiança i aquesta reticència, però per la gent jove, que ja ho viuen des del minut zero, no? Doncs és com una cosa molt normalitzada. Llavors suposo que el punt de vista que puguin tindre ells, el que puguem tindre les persones ja d'una certa edat, també és molt diferent i em sembla molt ric també poder incorporar aquesta opinió que en el cas nostre doncs, ho hem fet mitjançant uns alumnes de batxillerat que hem convidat a llegir l'obra i que bueno, l'han treballat una miqueta gràcies doncs, a la col·laboració de l'Esmeralda Bonant, que és una professora doncs, d'institut. I que bueno, els hi ha proposat amb aquests alumnes i doncs, gustosament doncs, hi han volgut col·laborar i esperem tindre doncs, també les seves aportacions a l'hora de la tertúlia. Per tant, bueno, no ho sé, penso que per tot plegat i ara, a més, podem tindre el luxe d'aquest tertulià protagonista com és el Lluís Marco, que tot i que no és l'autor de l'obra, evidentment, però sí que a nivell actoral, doncs ells estan molt acostumats a treballar molts tipus de textos amb molts arguments diferents i al final, vull dir, també acabes creant una opinió, no? de tot allò que treballes i tal. Doncs me sembla que pot ser una tertúlia molt interessant i molt rica.
I tot un luxe, que pugui venir...
Clar, clar que sí, perquè sempre és un luxe poder comptar amb els protagonistes, no? Una mica dels que ho porten a escena, sí, sí.
Recordem quan serà, Cristina?
El dilluns 21 a les 6 de la tarda.
Uh-huh. Està obert a tothom?
Està obert a tothom, sí. Sí, sí, el servei bibliotecari aquell dia estarà tancat per poder tenir el màxim espai possible per la gent que vulgui venir.
D'acord. Doncs el proper dilluns a les 6 de la tarda, sí, que ningú s'ho perdi, no? Perquè
exacte.
Val la pena, eh?
Sí.
Val molt la pena, sí. És una obra molt interessant. Jo convido a tothom qui vulgui venir, tot i que no se l'hagin llegida, perquè estic segura que després del que escoltaran a la tertúlia, segurament els agafaran ganes de llegir-la, perquè de veritat que moltes... Jo sempre dic que en el club aquest hi pots entrar per la porta que vulguis. Nosaltres oferim tres possibilitats. Una és llegir el text, l'altra és venir a les tertúlies i debatre, i la tercera és que tenim la possibilitat d'anar a veure aquestes obres al Teatre Nacional. I llavors jo sempre dic que escull la porta que vulguis, que a vegades una porta te portarà a l'altra, perquè hi ha hagut gent a vegades que no han llegit el llibre, però s'han acostat a les tertúlies una mica per xafardejar i veure què s'hi respira o com són. I després del que hem parlat, doncs els hi han agafat ganes de llegir-la, o simplement s'han apuntat a l'excursió, doncs, de sortir del teatre. I després, doncs, també els s'han animat a vindre amb alguna tertúlia, perquè hem vist, doncs, bueno, que de tot allò que en veus o de tot allò que llegeixes, si després ho poses en comú amb altres persones que també han viscut l'experiència, doncs és molt més ric. És que és molt interessant.
El Club de Llegir Teatre ja fa un temps que està en marxa. Quina ha estat una miqueta l'evolució del club?
Bueno, doncs una mica jo diria que l'habitual, no, Cristina? Sempre hi ha el boom inicial, no? L'expectativa, la curiositat primera, que fa que normalment, i aquí a Roda de Berà, doncs que hi ha grups de teatre amateur, que hi ha molta afició en aquest àmbit, doncs hi hagi com un boom i que se va apuntar inicialment un nombre de gent molt important. I després, evidentment, doncs, lo habitual que sol ser, doncs que això vagi una miqueta minvant, perquè la vida pràctica i la disponibilitat de les persones a nivell d'agenda, avui en dia que tenim tants inputs, doncs ens fan gràcia moltes coses, però després la realitat no ens permet fer-ho tot. Per tant, ha baixat una mica. Tot i així, jo sempre dic que tenim un nucli dur, que és el que ho aguanta tot, i que en definitiva penso que també és l'essència, perquè a vegades no és tan interessant la quantitat com la qualitat. O sigui, de què ens serviria tindre una tertúlia amb 20 tertulians si després a l'hora de la tertúlia no tenen res a dir, o no aporten res, o no saben analitzar, o no sé, vull dir, penso que lo interessant també és arribar a tindre el nombre, el que sigui, però que siguin les tertúlies riques i que l'experiència sigui rica. I la veritat és que ara, amb els que som, doncs això es produeix. A més, també un nombre més reduït et permet que tothom pugui intervindre. Jo he estat amb tertúlies de 20 i 25 persones, i a vegades en una hora que dura les sessions, no? Que normalment no és una hora, que és una hora i mitja, però és que fins i tot amb l'hora i mitja no hi ha temps de que la gent pugui intervindre, si tothom vol intervindre i tothom té alguna cosa a dir. Per tant, bueno, pues té les seves avantatges i els seus inconvenients. Però lo interessant és anar-se mantenint. Evidentment que ens faria il·lusió, doncs, que algú més s'hi afegís. Més que res, jo sempre dic que, perquè com que jo principalment sóc la primera que m'ho passo bé i m'encanta i m'apassiona aquest tema, sempre penso que la gent s'ho perden. Yeah. I llavors penso, tant de bo, no?, poguéssim encomanar a més gent, doncs aquesta experiència, que és molt xula. Bueno, doncs tant de bo.
També suposo que segons el tema també dona més o menys joc, no?
Evidentment, sí, això ens ha passat molt clar. La tria que es fa de les obres, que ja ve donada des de la xarxa de biblioteques i el Teatre Nacional, és molt variada. Els textos que treballem és molt variat. Són un total de 8 textos de tota la temporada, un cada mes. Evidentment, d'aquests textos n'hi ha que agraden més, que enganxen més, i n'hi ha que no. Però també el que vinc observant és que moltes vegades, per això deia que la porta per la que entres pot ser la que tu vulguis. Hi ha tertulians que han agafat el llibre i que a casa han estat incapaços d'acabar-lo, perquè algun dels textos determinats doncs, no els hi ha entrat, no l'entenen, es perden amb els espais i, bueno, i no hi ha manera. I llavors, quan entren a la tertúlia, el primer que diuen, no hi entén res. I et deixen el llibre allí damunt de la taula com, bueno, allò com ho he dit, que és missió
impossible.
Tiro la tovallola. Sí, missió impossible, no? I normalment, en aquestes amb les que la gent entén poc o els hi costen més, són en les que es produeix el debat més fervent. És impressionant. Jo sempre dic que és aquesta necessitat de l'ésser humà que tenim d'entendre les coses. I quan no les entenem, ens entestem en voler-ho entendre. I llavors aquí es produeix el miracle que dic jo, que és que entre tots els tertulians, la mica que ha entès un, la mica que ha entès l'altre, que no és una qüestió d'entendre, perquè al final són interpretacions. No, jo sempre els dic, no us ho plantegeu com un examen. No hi ha una pregunta, una resposta. Hi ha una pregunta i mil respostes, o mil reflexions, o mil interpretacions, perquè cadascú n'extreu la seva. I totes són vàlides, no? Doncs amb aquestes aportacions de cadascun dels tertulians, la gent que potser no ha acabat de lligar caps amb aquell text, de cop i volta se li va com recomposant tota la situació. I al final, no és que acabin entenent el text, sinó que acaben fent la seva interpretació del text. I això és la tertúlia, no? Vull dir, realment és posar en comú les diferents interpretacions d'aquell text. I, bueno, el que dic, les que menys entenem, les que són més difícils a primera vista, doncs són les que després el debat és molt més ric.
És el cas d'Alba o no?
És el cas d'Alba. Alba és genial. jo ja us ho he dit, és un amor a primera vista. M'ha encantat aquest text. Trobo genial que el Marc Artigau, amb lo jove que és, no?, hagi pogut fer una reflexió tan profunda. O sigui, jo tinc molta costum quan llegeixo, me la llegeixo diverses vegades, no? I sempre m'agrada doncs, anar subratllant coses, perquè de cop i volta jo sempre dic, trobo perles. Per mi les perles són aquelles frases que val la pena apuntar-se-les en algun lloc, perquè en un moment determinat et poden servir a la vida, no? I moltes vegades, amb algun text, m'ha passat, no?, que començo a subratllar i arriba un moment que no puc subratllar més, perquè ho subratllaria tot. I en aquest text m'ha passat, no? Ja dic, cada temporada n'hi ha algun d'aquestos. I amb Alba m'ha passat. És que Alba és, tot seguit, amb cada una de les frases, pràcticament, em podries fer una obra sencera. O sigui, és impressionant el que et fa rumiar, el que et fa reflexionar, els plantejaments. Jo me'n recordo que quan la vaig anar a veure, els dos protagonistes són el Lluís Marco i la Montse Guallar. Ells dos representen a dues persones d'edat avançada que s'enfronten de cop i volta amb la seva solitud. Ells havien estat parella de joves, però en un moment determinat doncs, la relació es va anar desgastant i es van acabar separant. I ara mantenen doncs, una relació d'amistat. I llavors cada un, en el seu espai, afronta una miqueta aquesta solitud de fer-se gran. I cada un ho afronta de maneres diferents, com a la vida real. En aquest cas, la Montse Guallar, que és la dona, doncs decideix adquirir, en una hipotètica societat, adquirir un robot que està fet a imatge i semblança seva. Aquest robot, que és Jota Alba, representa la seva memòria. O sigui, ella l'ha programada amb tots els seus records, amb totes les seves vivències, amb totes les seves emocions. I decideix fer-se acompanyar per aquesta persona, el Lluís Marco, vale, que representa la seva parella, la seva exparella, està totalment en contra d'aquesta adquisició. Ella defensa més l'humà, la companyia de l'humà, no tant de la màquina. Però és molt curiós perquè cadascú defensa la seva postura amb els seus arguments i quan, jo recordo que quan estava veient l'obra al Teatre Nacional, era com veure un partit de tennis i jo estava constantment posant-me d'un cantó i posant-me de l'altre, perquè tots els arguments eren vàlids.
Clar.
I tots dos ho defensaven molt bé i era de veritat xulíssim. Jo vaig sortir, ja dic, impressionada d'aquella obra, perquè de cop i volta t'estava parlant a l'home i deies, sí, sí, esclar, és que té tota la raó i sí, sí, jo estic d'acord amb això, no? I de cop i volta la Montse Guallar defensava la seva postura i també, i era, de veritat és molt interessant veure com aquest món ens planteja doncs, aquesta reflexió i aquesta gran pregunta de dir què és el que ens fa humans. clar, la memòria és tot el conjunt de vivències, però també en aquest món en el que està llastimosament i malauradament instaurada una malaltia que potser és la malaltia del segle, que és l'Alzheimer, no? En la qual perdem la memòria, no? Aquest tòpic de dir ha deixat de ser qui era perquè ha perdut la memòria, doncs la Montse Guallar defensa que aquesta memòria ella la recupera i la manté amb aquest robot.
Sí.
Però l'home està totalment en contra d'això, no? Perquè per ell és com un llast aquesta memòria, perquè ens fa mantenir aferrats en un passat que no ens deixa avançar tampoc.
I clar, també qualsevol dels dos arguments són vàlids.
És que és impressionant, de veritat. Vull dir, bueno, jo ja ho veus, que no puc parar de parlar perquè...
Ja està bé, ja està bé.
Perquè realment és un debat que jo m'hi podria passar hores, m'encanta. Mm-hmm. És molt interessant. O sigui que veniu, sisplau, a la biblioteca, perquè us ho passareu molt bé.
Clar, coneixerem en aquest cas el punt de vista de l'actor,
clar,
no?
Clar, que tot i que ell al final acaba sent una eina, no, d'aquest muntatge, no, perquè bueno, doncs ha de representar allò que li diuen, no? Però evidentment sempre ho fas des del teu cos i des de la teva persona i des de la teva vivència, i és inevitable que tu te'n facis un judici d'allò, evidentment.
Mm-hmm. Si algú no l'ha llegit, t'aconsellaries que ho fes abans de venir?
Bueno, no sé què dir-te. Sí, per curiositat, ¿vale? Però sí, per curiositat està bé llegir-la, eh? Està bé. També és veritat que com que l'escena se mou en dos espais, hi ha gent que a vegades aquesta dificultat la tenen, no? D'imaginar-se els espais i la situació i tal. És una obra fàcil perquè només té tres personatges, l'home, la dona i el robot. Vull dir que en aquest sentit és fàcil. Hi ha vegades que tenim 7 o 8 personatges i sí, és més complexa. Però sí que hi ha aquesta miqueta de dificultat entre els dos espais, que en la representació van saber solucionar molt bé, perquè van crear dues habitacions que eren giratòries. I llavors tenien com un davant i darrere, com aquella obra famosa de pel davant i pel darrere, i llavors anaven girant, bueno, una feina immensa dels tramoyistes, que manualment anaven girant com unes plataformes que tenien unes rodes, no? I a banda i banda hi havien representats com espais diferents. I, bueno, com sempre, les dramaturgies i els muntatges avui en dia són impressionants, i qualsevol cosa que llegim i que diem, ostres, això, com ho solucionaran a escena, és que és brutal veure com ho solucionen. Sí, sí, és molt maco. Sí, clar, com no he de dir que la llegeixin si estem en una biblioteca?
Per això t'anava a dir, hem de llegir
tot. Com no he de dir que la llegeixin? Sí, sí, llegiu-la, veniu a la tertúlia, i...
Però poden venir si no l'han llegit, eh?
I tant.
I agafar-la després.
Exacte.
També és una altra opció, no?
Clar. Sí, clar que sí.
Tenim
sí,
primer doncs aquest punt de vista de l'actor, i en aquest cas de la Josepa i la gent que, sí, que hi participi, i després doncs que cadascú prengui les seves opinions, no?
Sí, perquè és això que dèiem, al final cadascú fa la seva interpretació. Mm-hmm. O sigui, jo penso que la feina dels autors és allò, és tirar la canya, no? I que cadascú pesqui el que vulgui. Mm-hmm. Cadascú pesca alguna cosa, això està clar, perquè bueno, també intervé molt la qüestió interior, no? A tu se te remouran una sèrie de coses depenent de com estiguis tu, també. Mm-hmm. Per tant, no, ja dic, no és un examen, no hi ha una pregunta, una resposta, sinó que és totalment lliure i obert.
Doncs dilluns dia 21, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal. Per cert, quina és la propera obra que esteu preparant?
Doncs la propera serà una obra que és un text que es diu El futur, que és una obra molt, molt pensada també per gent jove, ¿vale? Per tant, també, bueno, ja veurem com ho muntem, perquè de moment encara no tenim el text,
no.
Sembla ser que s'està retardant una miqueta, però, bueno, pel que jo conec, és una obra també molt adient per treballar-la amb gent jove, i... Bueno, ja veurem, no desvetllem més coses, no? Que avui han xerrat prou.
Doncs, Josepa Figueres, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Cristina Serrano, també, gràcies a tu. Gràcies. I fins la setmana
gràcies
vinent.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.